És la ràdio d'Esparreguera, és la teva, és la meva.
Vols rebre les notícies d'Esparreguera al teu mòbil? Subscriu-te a la llista de difusió del WhatsApp de Ràdio Esparreguera. Com fer-ho? Molt fàcil. Grava el número 648 34 58 a la teva llista de contactes. Repetim, 648 34 58. Seguidament envia'ns un WhatsApp a aquest número amb la paraula alta i comença a rebre les notícies diàries al teu mòbil. Ràdio Esparreguera, ara t'ho expliquem al WhatsApp.
Una vegada hi havia un programa de ràdio.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
Miro la meva bola.
Andreu Cistella, el Pauet.
Ah, Kitchen, què fer?
Contes de microbis.
La desfilada dels microbis.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
A les eleccions presidencials del 2028, la policia l'acusa de corrupció, mentre que l'oposició denuncia un cop d'estat. Les autoritats han prohibit les manifestacions de protesta i la lira turca ha caigut a mínims històrics davant del dòlar. Una jutgessa de Madrid imputa la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, per un delicte de corrupció en els negocis i un altre d'administració deslleial. És la segona causa oberta contra González Amador després del cas de suposat frau fiscal i falsificació de documents per la venda de material sanitari durant la pandèmia. Afectacions puntuals als trens avui a primera hora en una nova jornada d'aturades parcials a Renfe, convocada per tres sindicats minoritaris, i tornarà a haver vaga entre les 2 del migdia i les 5 de la tarda i entre les 9 del vespre i les 11 de la nit. Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'arribada de la tempesta Lorenz. Demanen precaució, especialment a les comarques del Ripollès, la Garrotxa de l'Empordà. Podrien caure fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat en 24 hores. Fins ara la borrasca ha deixat almenys un mort i un desaparegut a Sevilla. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on més ha pujat la temperatura aquest hivern respecte de la mitjana històrica. Un informe del Climate Central revela que a la capital catalana els termòmetres han pujat 1,4 graus, mentre que València i Madrid ho han fet un 0,9. I ja han tornat a la Terra els dos astronautes que han estat 9 mesos atrapats a l'Estació Espacial Internacional. Són Barry Wilmore i Sunita Williams. Ahir van aterrar sobre el mar davant les costes de Florida a bord d'una càpsula de SpaceX. Ara passaran uns dies en un centre mèdic abans no puguin tornar a casa seva. Titulars d'esports.
El Barça visita el camp del Wolfsburg a Alemanya a l'anada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol, a partir de 6:45 amb transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio. Són Baixa Nazaret, la portera Roubuk i Batlle. El jove central del Barça, Pau Cubarsí, diu al Top Costa de Catalunya Ràdio que Hansi Flick, el tècnic, ha canviat la mentalitat de l'equip aquesta temporada i els fa sentir confiança que poden optar tots els títols. Avui, Espanyol-Barça, semifinals de la Copa Catalunya de Futbol a 3:15 i per Esport 3. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita el Savona italià a les 8 del vespre.
I el temps avui dia plujós, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, amb un avís de pluja acumulada. Al Pirineu Oriental es pot acumular mig metre de neu nova per sobre dels 2.000 metres. A la resta, els ruixats seran més dispersos. Hi haurà mala mar a la Costa Brava i també a la Costa Central. Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Àngels López.
Comencem. Ucraïna assegura haver abatut o inutilitzat 128 drons dels 145 que Rússia ha llançat aquesta matinada contra infraestructures civils a diverses regions del país. Un dels bombardejos ha impactat sobre dos hospitals a la ciutat de Sumy. Per la seva part, Rússia denuncia que ha destruït 57 drons ucraïnesos a la regió fronterera de Kursk, on alguns dels quals haurien impactat en un dipòsit de petroli. Aquestes acusacions creuades arriben poques hores després que Donald Trump i Vladimir Putin tanquessin un acord de mínims per, precisament, atacar infraestructures energètiques durant 30 dies. Els Estats Units confirmen que les negociacions per aconseguir un alto el foc total a Ucraïna començaran diumenge que ve a l'Aràbia Saudita. Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
Putin no accepta la treva que proposa Trump, però el president nord-americà no l'ha collat com va fer amb Zelensky i s'ha contentat amb un pacte de mínims, aturar bombardejos contra la infraestructura energètica.
Sí, és un desgavell, veritable desgavell, desgavell de Ràdio Esparreguera al 89.4. És el programa de música negra Birland.
Cada dimarts de 7 a 9 del vespre.
Els dilluns i els dimecres escolta en directe els millors continguts de la plataforma RE Podcast. RE Podcast, tots els dilluns i dimecres de 6 a 9 de la tarda a Ràdio Esparreguera.
Directa a Ràdio Esparreguera. Cada dimecres, de 10 a 11 del matí, l'emissora municipal els ofereix línia directa amb el portaveu d'un dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Esparreguera.
Dimecres, 19 de març, línia directa amb el portaveu del PSC, Daniel Farriols.
Quan fa que no fas un tomb pel casc antic?
Va, quan fa?
Quan fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
Quan fa que no fas el turista per la teva ciutat?
Quan fa? Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
Som-hi?
Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
Salutacions. Passen 9 minuts de les 10 del matí d'aquest dimecres 19 de març del 2025. És dimecres i encetem un nou línia directa al programa on a Ràdio Esparreguera entrevistem setmanalment els portaveus i regidors dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament d'Esparreguera, i per això tenim avui en directe a l'estudi 1 de l'emissora municipal el Daniel Farriols, portaveu del PSC i també tercer tinent d'alcaldia. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Ara entrarem a repassar l'actualitat política i social d'Esparreguera, però abans recordem que en línia directa animem a tothom a que ens estigui sentint a participar d'aquest espai. Si algú vol fer alguna pregunta al portaveu, pot fer-ho trucant al telèfon fix de l'emissora, el 93 777 1876. Us identifiqueu amb el nostre company Lector Cano, que està avui al control tècnic, i ell mateix us donarà pas per fer-li la pregunta que vulgueu al Daniel Farriols. També ho podeu fer a través del WhatsApp de l'emissora, el número 600 483 458. Us identifiqueu també amb el vostre nom i seré jo mateixa qui li traslladi la pregunta al portaveu. Daniel, comencem doncs aquest línia directa parlant d'actualitat, i és que fa uns dies l'Associació de Veïns de Can Rial va enviar un manifest, va penjar-lo a través de les seves xarxes socials, però també som conscients que ho van enviar els diferents grups municipals de l'Ajuntament. Un manifest on reclamaven diferents mesures que consideren essencials pels veïns del barri. Entre altres coses, deia que feia anys que l'associació, que el barri en concret, no rebia cap inversió significativa, i arribaven a definir com insostenible algunes accions o algun estat del barri. Si et sembla, en comentem una mica un d'aquestes mesures o millores que reclamaven. Era millorar la connexió del seu clavegueram, també com a regidor d'Aigua i Energia de l'Ajuntament. Bé, primer, què et sembla aquest comunicat o aquest manifest, com l'heu rebut, i en aquest cas concret de la connexió del clavegueram, com està la situació, com la valores?
A veure, entenc el comunicat de l'Associació de Veïns com que és la feina de l'Associació de Veïns, que és reclamar. No comparteixo part del que s'hi diu, perquè a més jo sóc exveí de Can Rial i tinc 50 anys i n'he viscut 48 allà. O sigui, fa dos anys que he deixat de ser veí, per tant conec el barri bastant bé, perquè he viscut pràcticament tota la meva vida. I és veritat que fan falta moltes inversions, però que no se n'hagin fet no és cert. És a dir, s'ha canviat tot el tema de la il·luminació, s'han asfaltat carrers que diria que des de l'any 90 no s'havien fet, és a dir, quan es va fer en contribucions especials, ja se'n van fer doncs d'asfaltats amb els pomos darrerament. També s'ha posat el bus gratuït escolar. És a dir, hi ha tota una sèrie de despeses que es fan amb el barri de Can Rial, com es fan amb altres, i d'inversions se'n fan. Que s'han de fer moltes més, completament d'acord. O sigui, això ho compartim. Ara, que estiguin abandonats, no ho comparteixo, i que no s'hagi fet res tampoc. En qüestió del clavegueram, ara no recordo quan va ser exactament, vam tindre una reunió que vaig baixar jo a Barcelona, vam anar a l'ACA amb l'alcalde i amb la regidora de territori, amb la Nati, ens vam reunir amb el director de l'ACA, amb la gerència, i justament dos punts que vam tractar doncs és aquestes connexions que per fer endreçar el clavegram ens fa falta també que l'ACA faci la seva funció doncs de les connexions amb alta, perquè és a dir, no podem fer unes obres si després acabem abocant el medi. Tenim el compromís de l'ACA d'això d'entomar-ho i posar-ho amb els pressupostos abans que puguin, i continuem insistint i pressionant perquè l'ACA faci aquesta feina i a més doncs pagui part doncs de també de les obres que han de fer l'Ajuntament. Tenim un principi d'acord, però falta que es materialitzi doncs amb... Tècnicament s'estan treballant en diverses qüestions de l'ACA, i una molt principal doncs és la clavegram de Can Rial, que quan l'ACA ho posa amb els seus pressupostos, que espero i apretarem pressin amb els pressupostos l'any que ve de l'ACA, almenys aquest és el desig de l'Ajuntament, veurem si ho aconseguim, però apretarem perquè així sigui, i llavors doncs poder-hi posar solució.
Sobre això que comentes de l'ACA, per qui no conegui l'Agència Catalana de l'Aigua, sí, el tecnicisme, no? Però sí. L'Agència Catalana de l'Aigua, en aquesta reunió que vau tenir, que comentes, es va comprometre, no sé si això ha canviat, a finançar el 100% de la segona fase d'aquestes obres dels barris de Can Rial i també de Mas d'en Gall.
Correcte.
I que estava pendent, com tu dius, a materialitzar-se pel conveni. Pregunto, continua mantenint-se aquest 100%, aquest compromís, i si tens una idea de quan es pot
signar aquest conveni perquè es materialitzi?
Perquè signi hi ha d'haver-hi el pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA, que ha d'estar incorporat en el proper exercici. Llavors, m'imagino que de cara al setembre l'ACA començarà a treballar amb els pressupostos i nosaltres doncs, apretarem perquè així sigui, tenim el compromís i tenim un contacte, dic que tècnicament doncs, ja s'estan mantenint contactes de territori amb l'Agència Catalana d'Aigua per diversos temes i un de molt principal és aquest, per tant doncs tinc l'esperança i treballarem de cara al 2026, però com que no és una cosa que només depengui de l'Ajuntament sinó que hi ha una altra administració, doncs veurem si ho podem assolir.
Una altra de les qüestions que reclamaven o que els veïns en aquest manifest es queixaven era la pèrdues d'aigua constants dins la xarxa de subministrament que, això comentaven, que presenta greus deficiències amb fuites constants. En teniu constància que sigui així, que sigui un problema recurrent des de l'Ajuntament?
Sí, les canalitzacions de Can Real són de les més antigues que queden al poble i és un tema doncs, que s'haurà d'abordar i un dels temes que estem treballant amb la companyia, que és el de les inversions. Tenim diverses carpetes obertes amb la companyia, una que és el tema d'augment del cost de l'aigua que Atella, d'Aigües Ter Llobregat, que és qui subministra part de l'aigua a la companyia, doncs ha tingut uns increments de costos molt significatius aquests darrers anys. Després també tenim el tema del desequilibri econòmic ocasionat pel tancament de l'aigua de la mina durant 5 anys i que això doncs, hi ha una sentència que ja es ferma amb que s'ha de compensar la companyia i això doncs, també hi estem treballant. I paral·lelament doncs, també hi ha tot el tema de concessió, que la companyia, amb la concessió que es va signar el 2007, doncs, hi havia una sèrie d'inversions que s'havien de realitzar, que fins ara no s'han fet, que la companyia diu que hi ha tenim unes discrepàncies, jurídicament a mi se'm diu que les han d'executar totes, la companyia té una altra versió, per tant doncs, hem de trobar un equilibri de què és el que s'ha de fer i com trobar-ho. Per tant tenim aquestes tres carpetes obertes, una d'elles és la d'inversions, que és important, i una de les inversions doncs, on recau, perquè és on està la xarxa més antiga, justament és a Can Real. Paral·lelament també estem treballant aquest exercici, que en el pressupost vam incloure 740.000 euros per posar comptadors amb telemetria, i un dels barris on tenim previst posar la telemetria sí o sí és el barri de Can Real, perquè és on també tenim més problemes i on és més senzill, diguéssim, posar-ho que no pas amb edificacions. I llavors, per tant, segurament aniran en una primera fase amb barris perifèrics o barris que tenen cases aïllades i deixant el centre segurament per més endavant. Però de totes maneres estem en una fase una miqueta incipient de treballar amb tot l'expedient, triant els models i veient quin és el pressupost total i fins on podem arribar, i a partir d'aquí doncs marquem uns criteris també que tècnicament i amb la companyia hem de seure per veure fins on es poden posar. Però vaja, la intenció és que Can Real i Mas d'en Gall segur que ho tinguin, doncs la prioritat política que jo he marcat, i després veurem fins on podem arribar, que espero que sigui un 60%, 50-60% de la població.
Perfecte. Un altre tema que comentaven era el tema de les infraestructures elèctriques, que comenten que estan obsoletes, que els pals de formigó i fusta estan deteriorats. Mm-hmm. En el mateix sentit, no sé si en aquest esteu d'acord o no, i també que en el pressupost també d'aquest 2025 contemplava millores en les instal·lacions d'enllumenat, una segona fase que en principi acaba aquest any, no sé si està previst que...
Amb l'enllumenat sí, però no les millores d'enllumenat, això la Nati us ho podria concretar més bé, però jo pel que tinc present hi havia camí al cementiri, que es posaven plaques solars, Francesc Marimon, la part que queda més fosca, diguéssim que és davant de Cal Vives, fer un reforç d'il·luminació, algunes zones de polígons i algun carrer més que no sé exactament on és. El que és l'enllumenat de Can Real i Mas d'en Gall es va executar tot ja en una anterior fase i es va canviar tot el sistema elèctric i tota la il·luminació. El que són pròpiament els pals d'allò, això són, no són, hi ha alguns pals que sí que estan deteriorats, però també hi ha molta part de la instal·lació que pertany a les companyies elèctriques o de telefonia, amb que tenen doncs, el cablejat com el tenen, i que això doncs, és més responsabilitat de les empreses que no pas de l'Ajuntament.
i per tractar més temes, però per tancar aquest tema de Can Rial, una altra de les reclames que feien era que, bueno, no es donaven llicències d'obres majors, però en aquest cas entenc que és un tema que està molt vinculat al POUM.
Això és amb el POUM, i el POUM és una prioritat absoluta, i s'està treballant força bé, cada 15 dies hi ha reunions, s'està bastant, s'està avançant força, i jo crec que aquest mandat el podrem deixar solucionat. Hi ha aquesta ferma voluntat i treballem perquè sigui així i poder solucionar no només el tema de Can Rial, que és preocupant i entenem la problemàtica amb els veïns, sinó per dibuixar l'espartaguera que necessitem. Fa massa anys que no tenim el POUM i és un tema absolutament prioritari, si estan abocant tots els recursos possibles per tindre-ho com abans millor.
Recordem que en el passat ple va ser quan es van aprovar la resolució de les al·legacions de la segona aprovació inicial, mm-hmm. que ja s'està treballant en aquesta tercera aprovació inicial, en el nou redactat. Mm-hmm. Sí que com a nota positiva, excepte un partit, que va ser la CUP, tota la resta de partits i
sí.
no en van votar en contra. Llavors entenc que és una mesura...
Jo crec que és un tema molt transversal i que fins i tot la CUP entén que hi ha d'haver-hi, el que passa, divergim en alguns aspectes, però no passa res, però jo crec que tothom tenim molt, molt assumit que cal un POUM i tindre'l com abans millor. Està clar que després de dintre cadascú tindrem certes divergències d'on van a si més equipaments aquí o un creixement per aquí o per allà, però tot això també estem en una fase, una mirada inicial de planificar-ho, i ja hi haurà la proposta en el seu moment, amb una tercera aprovació i després tot el camí que segueixi, però jo crec que tothom som conscients de tots els grups municipals que és una eina fonamental i que l'hem de tindre com abans millor.
Aquesta segon, l'alcalde Juan Jurado, quan va venir aquí a Línia Directa, també aquesta tercera aprovació inicial esperem ha de ser la darrera, la definitiva, no?
Sí, sí. Bueno, i es fa una, suposo ja ho han explicat, i es fa una tercera perquè donar una seguretat jurídica amb que no hi hagin alguns canvis que s'han d'introduir i adaptacions, a més, clar, han anat passant els anys i també la legislació i els canvis normatius que hi ha doncs també afecten i s'han de fer adaptacions. I per tant, perquè hi hagi aquesta certesa jurídica i que tot el desenvolupament vagi com ha d'anar, s'han fet també gestions amb territori de la Generalitat per garantir que això doncs passi com un projecte prioritari. Per tant, bueno, treballarem i posem tots els esforços possibles perquè es pugui aprovar el abans possible.
Altres temes d'actualitat que a priori no afecten directament a Esparreguera, però que d'aquí uns mesos afectaran, és que aquests dies hem sabut que a Catalunya diversos municipis que estaven en emergència per la sequera, com zones, municipis de l'Alt Empordà, s'han aixecat part de les restriccions. Com comentàvem, Esparreguera no estava dins d'aquesta situació, però sí que volia tractar amb tu amb aquest tema, perquè els darrers anys aquesta problemàtica de la sequera és recurrent, sobretot en els mesos més secs de l'any. I les restriccions que acompanyen. Volia preguntar-te com esteu treballant des de l'Ajuntament i específicament des de la regidoria d'aigües per anticipar-vos de cara a l'estiu.
Bé, el que estem fent és un control dels consums. Ara mateix estem amb 250, el topall que tenim és de 254 litres per persona i dia. Aquest és el topall que ens marca l'ACA, nosaltres estem per sota d'aquest llindar. En aquest mes passat, diríem, 250 o 251, estem una miqueta per sobre que l'any passat, però l'any passat estàvem en una situació d'emergència, estem en fase d'alerta. Per tant, doncs, estem fent un control mensual de tots els consums i, però de totes maneres, amb l'estat de sequera que hi ha ara, que no ens hem de relaxar, però segurament les mesures doncs, també permetran doncs, que puguem treballar amb una miqueta més de tranquil·litat i no amb aquell horitzó que teníem doncs, fa un any en què les reserves d'aigua eren molt, molt menors de les que hi ha ara, que ara pràcticament estem al 47-48% d'aigua a la zona de Ter Llobregat, que és la nostra. Per tant, estem en una situació bastant, bastant, bastant millor que l'any passat, però tot i així no ens hem de relaxar. I un dels temes és posar aquests comptadors de telemetria, aquesta inversió, que això ens permetrà, tant des de la companyia d'aigües i, per tant, l'Ajuntament, com també molts usuaris, detectar possibles fugues i que consums que no estiguin descontrolats o que siguin molt excessius, perquè ara es fa una lectura diguéssim manual, passa una persona a mirar aquest control i passa cada dos mesos, doncs amb això serà una lectura immediata, perquè hi haurà una connexió i, per tant, doncs, si hi ha en dos o tres dies un volum per sobre de lo normal, doncs es podrà tractar i contactar amb el propietari, amb el qual ens evitarà que passin diversos dies o que hi hagi una fuga d'aigua important. Per tant, doncs, també seran mesures que ens ajudaran a treballar en aquest sentit.
De cara també als mesos d'estiu, a banda de les possibles restriccions que pugui haver, que això no depenen dels Esparreguera, sinó del govern de la Generalitat, sí que ja l'any passat hi va haver diferents refugis climàtics al municipi. Enguany, bueno, actualment, ara en aquests moments ja estan en marxa des de fa unes setmanes les obres de la plaça del centre, que ha d'incloure també un nou refugi climàtic. No sé si ens pots avançar com serà aquest refugi climàtic i si en principi ha d'arribar temps per aquest estiu. No sé com ho veus, si en principi arribarà temps. Comentava la Nati pels vols de festa major. No sé si veus que avançant a un ritme perquè es pugui...
No t'ho puc dir, perquè no és la meva àrea i em posaria en un fregat si digués alguna cosa que no allò. Això millor la Nati us ho pot explicar. Jo sí, he vist el projecte, que hi ha uns tendalls, hi ha tot d'un sistema de plantació doncs, de vegetació autòctona i que sigui doncs, de fàcil manteniment. I crec que es guanyarà molt amb la plaça i que crec que quedarà doncs, una zona d'obertura important, que es guanya amb forces metres i que donarà molta més amplitud i això un pulmó verd important, que també estem treballant amb altres projectes de pulmons verds al centre Vila, que espero que properament es puguin concretar i que això doncs, ens permeti doncs, tenir aquests refugis climàtics. De totes maneres, les expectatives que hi ha de cara a l'estiu, amb la situació que estem ara de reserves d'aigua, les situacions d'emergència seran menors. És a dir, l'any passat ja es van poder omplir piscines i estàvem en una situació doncs, bastant més complicada. Ara doncs, entenc que aquest any, segurament doncs, amb la fase d'alerta que estem, doncs, es podran omplir sense problemes i que les restriccions que havíem patit anys anteriors doncs, seran més lleus.
En aquest sentit també comentàvem que l'any passat teníem de refugi climàtic aquí a Esparreguera tant la piscina com la biblioteca municipal, l'Ateneu i el centre dual. No sé si està previst afegir-ne un més o de moment amb aquest que hi haurà a la plaça del centre ja...
De moment, amb aquests i el refugi climàtic de la plaça del centre, creiem que donarem cobertura, perquè dic que la situació serà de menys complexitat que anys anteriors. Perquè anys anteriors havíem hagut de fer restriccions fins i tot amb les fonts públiques de restringir l'aigua, amb la qual doncs, obligava doncs, les persones o els que tenen nens petits que doncs, portava sempre anar acompanyat amb ampolles d'aigua sortint de casa i creava certes incomoditats, doncs ara això doncs, no està previst i per tant doncs, creiem que la situació serà força millor. Tot i així, reitero, s'ha de fer sempre una crida a un ús responsable de l'aigua. Tot i que estem millor que altres anys, continuem estant amb unes reserves per sota el que convindria i l'aigua és un bé escàs i que és car i que a més cada vegada serà més car, perquè requereix de més tractaments, requereix d'unes infraestructures que generar aigua doncs, de sanalitzadores i tot plegat i canalitzacions doncs, que a vegada ho fa més complicat i per tant doncs, n'hem de fer un ús responsable.
Comentàvem la piscina d'estiu com un d'aquests refugis climàtics i que en principi, comentaves a priori, no hi hauria d'haver cap problema aquest any per omplir-la. En el pressupost d'enguany hi havia en l'apartat d'inversions 50.000 euros destinats a millores en la piscina d'estiu. No sé si ens pots avançar com està aquest tema.
No, francament no, perquè des de les regidories que jo porto, un cop està fet el pressupost, després ja ho tenen els serveis i m'arriben determinades informacions que tractem amb les reunions de govern o per converses que tinc amb els regidors, però quan són temes que són ja més concrets d'altres regidors, més complicat posar-m'hi perquè no tinc tota la informació i podria dir alguna informació que no sigui del tot encertada. Per tant, no puc donar informació al respecte.
Sí que volia comentar del pressupost que es va aprovar a finals d'any, que sí que un dels projectes que estava previst dins del pressupost d'aquest 2025, però que també s'allargarà a més endavant, segurament 2026, és el projecte de rehabilitació de l'antic mercat municipal. Mm-hmm. En aquest sentit, sí que últimament no, ni els plens ni ha hagut notícies sobre aquest tema. No sé en quin punt està, quin és el projecte que es vol des del consistori que es va pressupostar tirar endavant en aquest espai.
Tot just aquesta setmana vèiem ens feien arribar un petit document amb un preavantprojecte de com podria ser de com es podria, doncs, calculant, diguéssim, una mica l'espai amb com es podria utilitzar, o sigui, contemplant, doncs, un escenari més gran, més petit, quantes cadires s'hi podrien posar, si s'hi posen grades de retràctil, si s'hi fa una grada lateral o no s'hi fa, si per utilització de fires, i és un primer estudi per veure com pot una primera idea, doncs, de cap on poden anar les coses, i que s'està treballant amb això, i ho veiem, ja dic, aquesta setmana, i per tant va avançant dintre, doncs, del procés que toca.
Uh-huh. Un altre dels temes recurrents o pendents que hem comentat quan has vingut també aquí a Línia Directa en altres ocasions és el tema del nou model de gestió del servei del cementiri municipal. Uh-huh. Que sí que ja veu avisar que no entrarà en vigor fins l'any vinent, segurament. En aquest cas, però, comentar que és el canviar el model de gestió i ara serà una concessió, una contractació directa en lloc d'una concessió. No sé si entrarà en vigor fins l'any vinent, no sé per quins motius, si s'ha pogut avançar més, quin nou model de gestió tindrem, perquè suposava una, ja vam comentar, un volum de feina administrativa per l'Ajuntament bastant més important del...
Bé, amb això hem fet canvis, però la situació malauradament no ha anat com volíem, i amb la, diria que va ser amb la Junta de Govern Local anterior, la de fa una setmana, vam portar el desistiment, que ha quedat desert el concurs, la licitació del nou contracte del cementiri. Per tant, doncs, anirem a una pròrroga forçosa. Aquesta està perfectament justificada, perquè s'ha fet la feina, s'ha fet la licitació, però hi ha hagut discrepàncies, es van presentar dues empreses, se'ls van fer requeriments, vam estar parlant amb les empreses fins a l'últim moment, i a l'últim moment, doncs, van desistir, no han presentat la documentació, per tant, ha quedat desert. Per tant, doncs, ara també havíem plantejat fer una contractació, una contractació directa, però també era una situació una mica complexa, i per tant el que farem és això, una pròrroga forçosa, i treballarem, doncs, en fer uns plecs variant alguns conceptes, doncs, per mirar, doncs, que les empreses que es puguin presentar a licitar, doncs, ho trobin més engrescador. El fet, doncs, que sigui una concessió, que tot això ha canviat amb aquests, d'un contracte directe de concessions com venia sent anteriorment i com estava habituat, diguéssim, les empreses del sector, doncs ha creat una certa controvèrsia i desconfiances amb les maneres de funcionament, doncs, de com estan habituades a treballar ara, com s'ha de treballar amb una concessió directa, perquè varia el concepte, no? I també l'Ajuntament, el que tenim clar és que això és una competència municipal, i que hem de tenir una implicació i un control de tot el que està passant, i hem de tenir una gestió molt més implicada a la que ha funcionat, que per sort, i vull deixar-ho clar també, el funcionament del cementiri ha sigut més que dignet tots aquests anys, i per tant no ha sigut una problemàtica. Sempre hi ha alguna queixa, i de tant en tant el registre d'entrada m'arriba alguna qüestió, però amb el funcionament que té i com està el cementiri està prou bé, i per tant és una cosa que està funcionant i continuarà funcionant així, amb aquesta pròrroga forçosa. I ara treballem uns nous plecs, doncs, per aquests conceptes que les empreses licitadores, doncs, no veiem massa clar, doncs, acabar-los d'aclarir i poder, doncs, l'any que ve fer la licitació com toca.
Eren, però, o sigui, en aquests que comentaves no veien massa clar, no sé si es pots concretar una mica més, si era per tema de gestió, per tema de personal, per tema...
No, bàsicament les... Una és la informació, el trànsit d'informació que ens han de facilitar i que l'Ajuntament volem tindre, amb què hi havia unes periodicitats, doncs, que els semblaven excessives, i que això els comporta una feina administrativa, i que, doncs, parlant-ho jo crec que és raonable, que no, no fa falta, és a dir, de pràcticament no tenir informació o voler-la tindre, doncs quinzenalment, doncs potser sí que hem pagat de voler fer les coses excessivament puristes, i que, parlant doncs amb aquestes empreses, diuen, no, és que el moviment, si són 3 o 4 mensuals d'aquests tipus de fets, no fa falta que cada 15 dies enviem un fitxer, que això representa fer una feina, entreu per registre, i si això ho podem fer mensual o bimensual i tens la informació, i llavors posar una clàusula que en qualsevol moment l'Ajuntament podem demanar-ho, que en 72 hores t'hagin de contestar, doncs jo crec que pot ser una bona fórmula, però això s'haurà de canviar. Després també hi ha la gestió del tema del cobrament, que aquí també teníem algunes discrepàncies, perquè això passaria amb l'art de captació de tot el que és el manteniment i les quotes del cementiri passarien a ser municipals i cobrar-ho directament a l'Ajuntament via RGT, l'organisme de gestió tributària, i però en canvi el que volem és que el licitador, qui guanya el concurs, se n'encarregui d'aquelles despeses que són directes en el moment doncs, del sepeli, que hi hagi, perquè no hi hagi. El que no volem és, per nosaltres seria molt més còmode que el familiar doncs, el difunt s'hagués de despassar a l'Ajuntament i vingués i pagués la taxa, però entenem que en unes situacions on tothom malauradament hi passem, no, de perdre un familiar o un amic, doncs que hagis d'anar a fer unes gestions en un lloc i que després a més hagis d'anar a l'Ajuntament, el que volem és traslladar que aquestes gestions pròpies les puguin fer directament al licitador, perquè un cop doncs pagues la factura del que sigui dels serveis funeraris, també hi hagi la taxa i la puguis liquidar allà i no haver de fer el mareig d'anar una cosa aquí i una altra allà. I per tant, doncs aquí també teníem un punt de discrepància, però aquest ja està resolt i jo crec que amb els propers plecs doncs, ho podrem solventar fàcilment.
Comentaves que fa poquet que s'ha declarat deserta aquesta licitació. No sé més o menys aproximadament quan es podrà enllestir. Anirà una pròrroga forçosa, has comentat, al servei actual. Més o menys aproximadament quan podríem tenir aquest nou model de gestió al cementiri?
Mira, he demanat el cronograma perquè amb l'administració doncs, tot té els seus processos de publicació i de tràmits pel mig, i no el tinc. De moment hem de refer els plecs i veure que jurídicament doncs, tot això també tingui el seu encaix. Per tant, jo calculo que necessitarem un parell de mesos per fer aquests plecs nous i tot plegat, jo calculo que fins l'any que ve no podrem començar amb el nou servei.
Comentaves, aquesta és una pròrroga forçosa totalment justificada. En els darrers dos plens, els primers dos plens de l'any...
No m'he expressat del tot bé.
Les anteriors
segurament estaven justificades. El que amb aquesta, jo prevec que no hi hagi un informe desfavorable de Secretaria d'Intervenció perquè hem fet els passos.
Exacte.
Que potser, però no m'he expressat amb la...
No, ja m'ha vingut bé perquè sí que era un tema que volia comentar, perquè sí. Els primers dos mesos de l'any, els primers dos plens de l'any, vull dir, han estat marcats el debat a la sessió plenària pel tema de les pròrrogues forçoses. El de gener se'n van aprovar 4 de l'àrea de territori i sostenibilitat, entre les que destaquen el servei de neteja viària, d'equipaments municipals esportius i no esportius, el verd urbà, i també el passat, el del servei de deixalleria, i això en la sessió plenària sí que bé, totes aquestes pròrrogues forçoses només han tingut els vots a favor dels partits a l'equip de govern, al PSC, al teu partit, també a Esquerra. Molts en el debat, els partits de l'oposició han dit que ha estat una, entre d'altres, una manca de planificació per part del consistori, i que més votaven en contra per aquests informes desfavorables per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Primer m'agradaria que valoressis aquestes diferents intervencions, que moltes han anat per la mateixa línia de la manca de planificació de l'equip de govern. Què respons tu per la teva part?
Cada cas té el seu... la seva explicació, i s'han donat en el ple. Jo crec que no és una falta de planificació, simplement doncs que s'han complicat molt les coses amb la llei de contractació. De fet, la Generalitat ara va publicar està fent alguns canvis, i també estem mirant fins allà on podem que es facin canvis amb la llei de contractació, perquè són ens dificulta moltíssim el poder fer qualsevol avançar amb tots els procediments, i que a més després les empreses puguin fer impugnacions i treballar com ens va passar amb les càmeres o com ens podria passar amb el contracte de neteja. Vull que l'empresa que vulgui denunciar pugui paralitzar un contracte durant un o dos anys i que això no tingui cap conseqüència econòmica per l'empresa, diu, bueno, pues, el que fan és perjudicar a la seva competència. Diu, bueno, jo em presento en un concurs, si jo no el guanyo, doncs el que faig és com a mínim que el meu competidor no li surti bé, i llavors presenten un recurs i això queda paralitzat durant un o dos anys, però els que ens surtin perjudicats és l'administració. Nosaltres fa temps que estem dient, i allà on tenim altaveus per dir-ho, és dir, escolta, qui presenti un recurs que com a mínim hagi de posar uns diners com un dipòsit de garantia, que això si comporta unes indemnitzacions, és dir, que no sigui gratuït això, perquè és que al final és tan fàcil per a les empreses que paralitzen tot, i això doncs jo crec que s'ha de canviar, perquè al final ens sortim perjudicats per donar unes certes garanties. El que estem traient són capacitats a l'administració per fer allò que els ciutadans ens requereixen, no? I allò que volem portar a terme. Per tant, temes de planificació, jo diria que amb alguns doncs es podrien haver fet les coses millor, és evident, però les contractacions, aquí no hi ha una decisió política de fer d'una cosa o d'una altra. Hi ha, per exemple, amb el contracte de neteja o amb el contracte de celler, es diu, escolta'm, anem a que abans ho hem de mirar bé o la retirem i fer una pròrroga forçosa. Això està contemplat dintre doncs, de les normatives. Ara, aquí el que hi ha és que també intervenció, com que cadascú té els seus papers i té les seves funcions, diu, si això no està complet com toca, jo haig de fer un informe desfavorable, però que no és amb efecte suspensiu, és a dir, no s'han fet les coses com correspon, i per tant doncs no és un informe desfavorable, però això no significa que hi hagi al darrere cap conseqüència més enllà de que una advertència de que no s'ha fet bé, però això no té cap conseqüència. Vull dir, que es parla de les responsabilitats patrimonials, on escolta'm, nosaltres aixequem la mà, i és evidentment que poden haver-hi elevar-se amb altres instàncies i que això podria derivar, però tal com està fet tot això, no hi ha cap mena de responsabilitats patrimonials que haguem d'assumir. Ara jo entenc que des de l'oposició, jo també probablement si estigués, doncs faria el mateix discurs i diria, perquè és lo fàcil i perquè, doncs, jo, perquè ets de col·laborar amb una cosa on no hi ha sigut participant. Entenc el posicionament de l'oposició i que, bueno, quan té oportunitat doncs, d'embossegar, doncs ho faci, però són contractes que estan contemplats, les pròrrogues dintre doncs, dels propis contractes, i que el principal, i que per això sí que els que estem a govern no tenim altra opció, és de dir, volem que continuï el servei, perquè si no l'altra opció és tancar-lo. N'hi ha molts que es podrien haver tancat, però això deixaríem a la ciutadania doncs, sense aquella prestació, o la neteja d'equipaments, o que són essencials, home, són molt necessaris, catalogats com essencials. Bueno, això sempre hi ha aquesta discussió, però nosaltres som del parer de dir, i per responsabilitat doncs fem aixequem aquests desfavorables, cosa que entenc que l'oposició no vulgui fer-ho, però nosaltres ens toca fer-ho.
Has explicat, no?, des de l'equip de govern que ha treballat aquests contractes i aquestes pròrrogues forçoses, al teu punt de vista. Sí que t'haig de preguntar, perquè en el ple de gener hi va haver una sèrie de declaracions de l'Alfons Puche que donava part de la responsabilitat als treballadors, o algun treballador en concret, no va dir qui, però algun treballador de l'administració. Va generar molt rebombori perquè s'hi van pronunciar també els sindicats. Primer, que et van semblar les declaracions, segon també si consideres que en algun cas pot haver estat també per alguna mala pràctica del treballador a l'Ajuntament.
Primer, les declaracions que fa l'Alfons les fa com a portaveu del seu grup municipal, per tant, jo com a portaveu del PSC respecto el que diu, i no m'hi posaré. Jo com a portaveu del PSC i com a regidor, generalment sempre, quan són els punts més importants dels que treballo, quan són les ordenances i el ple de pressupostos, sempre començo agraint la feina de tècnics i de personal que hi ha treballat i dels companys que m'han ajudat a fer aquests expedients, perquè hi ha una implicació. I d'errors tots en cometem els tècnics, en cometeu, en cometem els polítics, i tothom en comet. Llavors, jo a mi m'ha passat amb un expedient, fa uns anys em va passar un expedient que es va publicar amb que hi va haver un tècnic que en comptes de publicar que la bonificació de l'IBI, el recàrrec de l'IBI es publiqués, havíem de dir que era el 50%, doncs es va equivocar, en comptes de posar el 50% van posar XX, per tant no es va poder aplicar. Però això era una errada tècnica, no? En aquell moment doncs ho vaig explicar tal qual. Passen aquests fets, poden passar, no passa res. D'aquí a fer unes que els sindicats s'hi pronuncin i que volien el que volien entendre, jo després a l'Alfons es va reunir amb els sindicats, jo hi vaig ser en aquella reunió, en vam parlar, es va aclarir el tema i crec que no té més enllà que les declaracions que són purament el posicionament polític d'un partit en un ple. Crec que es van voler crear més polèmica de la que realment hi havia quan l'oposició doncs tots signen o es fan ressò d'aquest manifest. Crec que està això ja solventat, que l'Alfons va fer arribar un escrit amb els treballadors doncs explicant el posicionament que havíem fet en aquella reunió i que queda ja doncs tancada la polèmica.
Abans parlàvem amb el tema de les pròrrogues forçoses i les concessions, etc. Has comentat el paper de les empreses i hi ha una problemàtica habitual també a no només a Esparreguera, però en aquest cas ens afecta a Esparreguera, que és el tema del transport i del tema de Bombús, i just aquests dies aquí a la ràdio hem tret alguna notícia perquè s'ha impulsat un col·lectiu que es diu Expulsem molt Bombús, que busca la participació ciutadana a l'hora de que enviïn incidències, fotografies del mal estat dels busos i tals, perquè és un problema que cada vegada es va fer més grossa, la bola, no? La pilota, i bé, et volia comentar si estàs fent el seguiment d'aquesta iniciativa i també des de l'Ajuntament preguntar-te quin paper pot tenir l'Ajuntament en alguns serveis com el del transport interurbà, però que estan lligats, no, per aquests contractes.
Sí, la conec de la iniciativa perquè a més, jo no sóc usuari directe però sí un perjudicant més de Montbus, perquè el meu fill i la meva dona van a Barcelona sovint per temes personals i més un dia em toca anar-los a recollir perquè això, doncs perquè el bus no ha passat a l'hora que toca o perquè va ple i no em pot pujar, etc. I per tant en sóc un perjudicat com tota la ciutadania esparreguera, i això en fa anys. Jo recordo ja amb els meus inicis la política, de les primeres accions en política, i parlo d'això, farà ja, no era ni Montbus, era l'Hispanoguardina llavors, i va ser una recollida de firmes que vam recollir la JTCC, o sigui, imagina't si fa anys, ja una recollida de firmes que diria que devia ser això a l'any 2000 o 2001, que hi havia l'alcalde Sitjar llavors, i vam portar tota una sèrie de joves, i ja li vam portar una recollida de firmes queixant-nos del servei, és a dir, que venim d'un mal endèmic de fa dècades i que pel tipus de contracte que té aquesta companyia doncs fa que no es pugui desfer. I el pitjor de tot és que em temo que com que aquesta concessió acabarà en pocs anys, doncs la companyia farà més aviat poc per mantenir els autocars com toca i les línies i fer els increments que tocarien. Per tant, doncs estem en una situació on em consta que tant l'alcalde com l'Alfons Puig han fet reunions amb l'empresa, amb la Generalitat, i han demanat i exigit 50.000, i l'Alfons està buscant també jurídicament tots aquells camins i vies doncs, que podem fer per incidir, però malauradament és una empresa que té una concessió que es va fer en el seu moment, com passen moltes coses, que les concessions que són molt antigues estan fetes amb que no s'adapten a l'actualitat, però jurídicament doncs, són difícilment tombables. De fet, es va fer una auditoria fa uns anys i es va demostrar que el servei era nefast, i ens passa a nosaltres, però ens passa a altres poblacions. I no hi ha manera. Amb la Generalitat ho hem traslladat també, en són conscients, però no, de moment no trobem la manera per resoldre, tot i que estem molt, molt ficats, perquè ja dic, tots d'una manera o altra en són perjudicats aquí a Esparreguera per aquest mal servei.
Més temes d'actualitat entre copetes, perquè estan en marxa però ja van començar el gener, són les obres del camp de futbol, una reforma que és integral de tot l'equipament i que al final s'ha pogut tirar endavant, i que entenc que és una una reforma i unes actuacions que reclamaven moltes entitats i gran part de la ciutadania d'Esparreguera, que finalment potser una mica més tard no del que estava previst, però que s'han pogut tirar endavant i que tenen també un esforç econòmic important per part de l'Ajuntament.
Sí, home, jo crec, i amb això coincidim tots els regidors de l'Ajuntament d'Riera, la gran mancança que teníem amb esport. N'hi ha d'altres i que s'està treballant, i properament espero que l'alcalde pugui donar novetats també amb tema de relacionats amb esports, però sí, el camp de futbol, jo crec que tots hi érem perfectament conscients de que no eren unes instal·lacions dignes, i feia anys, i per tant era indispensable. I és cert que tot ha tardat més del que voldríem, i també és cert que quan comencen les coses doncs surten complicacions. Hem hagut de fer una petita modificació de crèdit doncs per posar-hi més recursos, perquè bueno, quan fas obres i són obres d'aquesta complexitat, doncs sempre poden sortir inconvenients, però vaja, s'estan resolent, s'està avançant a bon ritme, i crec que quedaran ara per fer unes instal·lacions dignes i que ens permetrà posar-nos el dia d'algo que era molt convenient des de feia temps.
Unes obres d'un pressupost de prop de 2 milions d'euros.
2,3.
Sí, 2,3 milions d'euros. No són íntegrament diners de l'Ajuntament, sinó que hi ha part d'altres administracions?
No, aquests són íntegrament. El que passa que després el que sí que demanem seran subvencions, i després doncs hi ha... A veure, els recursos de l'Ajuntament part venen d'altres impostos, eh? Vull dir, que hi ha, nosaltres tenim els impostos propis, que són l'IBI, l'IAE, l'impost de béns immobles, l'IBI conegut, l'IAE, que és el d'activitats econòmiques, l'ICIO d'activitats de construccions, i el de vehicles. Aquests són els quatre grans impostos que tenim, no en tenim més, i això doncs ens representa al voltant d'uns 8-9 milions d'euros, 9 cap a 10, perdó. I l'altre ve d'altres administracions, però una és la participació amb impostos i tributs de l'Estat, i després subvencions específiques. Per tant, aquest està fet amb romanents, però això no treu que puguem justificar i demanar les subvencions quan corresponguin, així com per altres qüestions, però de moment són recursos propis.
Doncs una inversió important aquí a Esparreguera que al final ja està tirant endavant. I també volia comentar, canviant de terç, diguem-ne, perquè no són actuacions, però sí que és molt bastant, des de l'equip de govern l'heu denominat com una prioritat, que és que fa unes setmanes l'Ajuntament va adherir-se a un manifest per la regeneració i cogovernança de la colònia Sadó. I que a banda de l'Ajuntament, aquest manifest també està signat per moltes altres institucions com la Generalitat, Incasòl, la comunitat de propietaris de l'àrea industrial de Can Sadó o l'associació per la defensa de la colònia Cal Sadó, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, ja diem, diverses entitats i institucions, i que en el manifest s'estableixen diferents acords, entre els quals un d'ells ha de ser marcar, no?, l'acord Marc, per com ha de desenvolupar-se i regenerar-se aquesta colònia Sadó. Entenc que per l'Ajuntament, perquè així ho heu fet saber, és un també d'aquest mandat, és un dels punts importants de que això pugui tirar endavant.
Bé, jo crec que és evident, és un punt important, i jo crec que aquí el que hem de posar en valor és la feina que s'ha fet a nivell polític i institucional de posar en evidència que això és un patrimoni nacional. És a dir, no és un patrimoni exclusiu d'Esparreguera, i per tant es requereix, i aquesta foto que deies tu, no?, amb la participació doncs de totes les administracions, evidencia que el Verde hi ha hagut un treball important, el primer liderat per l'Eduard i després pel Juan, amb el suport de tots els grups municipals, que també ho vull remarcar, doncs amb que això és un tema que és supramunicipal, supera el propi municipi d'Esparreguera, és un patrimoni nacional, és la gran fàbrica tèxtil que hi va haver-hi, la gran colònia tèxtil que hi ha al Llobregat i a Catalunya, per tant s'ha de preservar, i aquesta ha sigut una feina important que s'ha fet, i aquesta, que de moment s'hagi pogut fer aquesta foto i que hi hagi un compromís de cultura, suposo que s'ha fet públic, no sé si que cultura la Generalitat posant, és que a vegades ja no sé quina, no vull posar en fregats, però...
Sí, el dia de la presentació van anunciar estar la consellera i va anunciar que hi haurà un projecte.
Jo aquell dia no hi vaig poder ser, ja no sé fins a quin punt hi ha informacions que, allò, doncs, que hi destini un milió d'euros, doncs ja és un fet que vol dir que el darrer hi ha hagut una feina important i que això doncs té visos de que pugui anar endavant, i per tant doncs satisfets, i és un punt important perquè aquest patrimoni, si no el cuidem a nivell nacional, el perdrem. Jo perdré, però el perdré a Catalunya. Per tant, doncs a nivell nacional jo crec que val la pena que hi hagi la implicació de tots.
A més, en un any que està d'aniversari la colònia Sedó, així que també bona data, no?
Sí, sí, exacte.
Per tirar això endavant. També un altre dels temes que també s'ha perseguit molt com a ajuntament i que sembla que es farà endavant serà la passarel·la que ha de passar per sobre de l'autovia, que està dintre de totes les accions que es fan des del Ministeri per a la qüestió de la 2 i etcètera, la resta d'actuacions, però hi ha una inclosa que dediquen una part del pressupost a aquesta passarel·la, que comentant el que comentàvem al principi també ha de suposar una millora pels barris, no?, que comentàvem, més perifèrics del municipi.
És una demanda històrica. Els més grans ja recordaran que fa anys, abans que es fes la carta Tiranova, hi havia un pont que deien el pont dels gossos, que era estretet, que no s'hi podia passar, i la gent que anava a peu cap a Can Real, allò era un suplici. Ara es va fer el camí peatonal i que dona una seguretat, però tot el tram aquest que has de creuar per sobre l'autovia, doncs allò és que fa molts i molts anys que s'està reclamant, i per part de moltíssima gent i per tots els grups i per la gran comunitat d'Esparreguera i associacions de veïns, una resolució, i finalment doncs a través de converses amb el Ministeri s'ha pogut incloure i s'executarà, i jo diria que està bé. De fet, fa uns dies que hi va haver-hi una reunió territori perquè a mi em van passar la liquidació de les indemnitzacions que ens farà el Ministeri per l'ocupació de terrenys públics, i per tant doncs uns petits ingressos que tindrem l'Ajuntament, no és res de l'altre món, però bueno, tot és benvingut, ens ocupen, i per tant doncs ja han fet aquesta previsió de liquidació perquè tenen previst començar les obres de forma immediata. No tinc les dates, però vaja, jo ja veig aquestes liquidacions, per tant que estan en aquesta fase vol dir que això anirà ràpid, i tindrem doncs això, la passarel·la, que era un àmpliament reclamada i des de feia molt de temps, per tant una solució més.
És possible llavors que comencin abans que acabin l'any aquestes
jo
obres?
Jo crec que sí, perquè diria que la reunió a territori, això us ho podrà confirmar la Nati, la van fer el dia 12 o 13 de març d'aquest mes, o sigui, devia ser la setmana passada, i ja et dic, a mi em van passar les liquidacions de les indemnitzacions, perquè fan una ocupació de terrenys per posar-hi la maquinària, i són terrenys públics, igual que quan són a privats doncs se'ls hi fa, amb l'Ajuntament també ens ho fan, i per tant doncs si tenen aquesta, estan en aquesta fase, això crec que ha de ser bastant ràpid durant aquest any.
Doncs, a veure, ja estarem seguint de prop aquestes obres. Sí que ja queden pocs minutets d'entrevista, però sí que abans d'acabar volia parlar també com està la situació d'aquí del partit, del PSC Esparreguera, perquè sí que és veritat que des dels últims mesos hi ha hagut molts canvis. Va canviar l'alcalde, també el Juan Jurado ara també va ser elegit com el nou primer secretari del PSC d'Esparreguera. Llavors, bé, volia comentar-te que ens expliquessis una mica, si no sé si teniu alguna activitat o alguna novetat dins del partit que ens puguis explicar de com està la formació.
Aquest dissabte fem el que se'n diu el dissabte roig, que muntem una carpa davant de local, una carpa informativa. És una campanya, diguéssim, més a nivell nacional, però hi ha d'explicar i de donar-nos a conèixer. Després també estem preparant també els actes de Sant Jordi. Vam fer el del 8M també, que a nivell de partit doncs sempre ho fem, i tenim dones actives dintre del partit que sempre fem algun acte. Es va passar la pel·lícula documental d'Isabel Pellicot, aquesta dona doncs que va patir aquestes violacions en massa a França, i que bueno, en un cas
tots malauradament coneixem aquest cas.
Doncs bé, hi ha tota una sèrie de, i jo diria que el PSC a nivell local estem en un bon moment en què tenim incorporacions i gent jove. tenir un alcalde de 33 anys, la Desi que en té 30 i pico, part ja com a regidors, però dintre l'agrupació també tenim gent jove que està tibant, doncs, per tant estem en un moment, diríem que dolç, tot i doncs, l'impàs doncs, que va suposar doncs, que l'Eduard doncs, deixés l'alcaldia i la primera secretaria i d'allò, però bueno, ho hem viscut doncs, amb orgull i amb alegria per ell, perquè ha sigut un pas important i que valorin doncs, un company i un amic com l'Eduard estigui valorat i estigui on estigui, doncs per tots ha sigut especialment emocionant i orgullosos i per tant doncs, molt contents, i llavors tot això també ens ha fet reactivar a nivell d'agrupació local. Per tant, estem en un moment doncs, francament positiu.
Doncs bé, Daniel, ens esgota el temps ja, però és el moment de posar el punt final a aquesta línia directa d'avui. Moltes gràcies un cop més per atendre'ns. Ens retrobarem d'aquí uns mesos al proper línia directa i nosaltres us deixem, i a partir d'ara a les 11 amb el Xavi Puig, us deixem amb el magazín La Ràdio. Moltes gràcies per l'atenció i fins la propera.
Catalunya Informació.
Ara són les 11. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament d'atacs que han causat danys a les infraestructures civils hores després que Putin i Trump haguessin pactat una treva per no atacar-les durant un mes. Els Estats Units, a més, han confirmat que les negociacions per un alto el foc total a Ucraïna continuaran diumenge a l'Aràbia Saudita. La cap de la diplomàcia europea recela dels resultats de la trucada entre Putin i Trump i sosté que els russos no volen fer cap concessió a Ucraïna. Els presidents van acordar, com dèiem, aturar temporalment els atacs russos a instal·lacions energètiques ucraïneses, un acord que s'ha trencat per les dues parts. Israel ha tornat a bombardejar aquesta matinada al sud de la franja de Gaza amb un balanç de 14 morts, segons Hamas. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix que els bombardejos contra Gaza són l'inici de la seva estratègia contra Hamas, que a partir d'ara, diu, haurà de negociar sota pressió militar. Detingut l'alcalde d'Istanbul, possible rival d'Erdogan a les eleccions presidencials de Turquia de l'any 2028. La policia l'acusa de corrupció, mentre que l'oposició denuncia un cop d'estat. Les autoritats han prohibit les manifestacions de protesta i la lira turca ha caigut a mínims històrics davant del dòlar. El filòsof i teòleg Pere Lluís Font és el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Traductor al català de Descartes, Montaigne i Pascal, Creu de Sant Jordi i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. Una jutgessa de Madrid ha imputat la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, per un delicte de corrupció en els negocis i un altre d'administració deslleial. És la segona causa oberta contra González Amador després del cas de suposat frau fiscal i falsificació de documents per la venda de material sanitari durant la pandèmia. La policia investiga dos possibles crims masclistes a Mallorca i a Burgos. A Mallorca, una dona de 79 anys ha mort d'un tret i la seva parella ha quedat ferit de bala, també, en el que podria ser un intent de suïcidi. A Burgos, agents policials han detingut un home per la mort violenta de la seva parella, una dona de 34 anys, desapareguda des de diumenge passat. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'arribada de la tempesta Lawrence. Demana precaució especialment a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, on podrien caure fins a 100 litres per metre quadrat en només 24 hores. Fins ara la borrasca ha deixat almenys un mort i un desaparegut a Sevilla.
Catalunya Informació.
Esports.
El Barça afronta l'eliminatòria de quarts de final de la Champions avui amb el partit d'anada que jugaran al camp del Wolfsburg alemany. El partit és a 7:15 amb transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio. Avui operen Quica Nazaret de la lesió al turmell. Pau Cubarsí assegura que l'entrenador Hansi Flick ha canviat la mentalitat de l'equip aquesta temporada i els fa tenir confiança que poden optar tots els títols. Declaracions al Toc Costa a Catalunya Ràdio. Avui Espanyol-Barça, semifinals de la Copa Catalunya de Futbol a 9:15. I a la Champions masculina de waterpolo, Savona Italià, Atleti Barceloneta a les 8 de vespre.
Tenim un dia plujós, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, amb avís de pluja acumulada al Pirineu Oriental. S'hi pot acumular mig metre de neu nova per sobre dels 2.200 metres. A la resta del país, els ruixats seran més dispersos. Hi haurà mala mar a la Costa Brava i també a la Central. A les 11:04. Molt bon dia. Catalunya.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, a la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols ajudar algú a millorar el seu nivell de català oral? La teva parella lingüística t'espera per mantenir converses en català. Així, espontàniament, impulsem l'ús de la nostra llengua, al carrer. Per ser voluntari, no cal cap certificat de català. Només cal saber parlar català amb fluïdesa.